Al matí de Ràdio Sabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle.
L'alegria de viure.
There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Hola, Raquel, com estàs?
Doncs molt bé, amb moltes ganes de descobrir avui, com sempre, el nostre convidat.
Sí, no? I a més, ja amb un dia solejat i estem encarant tota la recta de cara a l'aplec de la salut, aviam si el proper dilluns, el proper cap de setmana. I bé, com deies, el nostre convidat avui és un nadador de braça, diversos cops campió, una persona que li agrada col·leccionar llibres, ens han dit, que també li agrada jugar al mahjong, ha estat professor, I sobretot ha estat el responsable de la tenda Eufonia, una tenda d'instruments musicals del carrer Sant Pere, una tenda mítica que va marcar tota una època. O sigui, avui tenim una persona, jo penso, que molt interessat, com sempre, Raquel.
Doncs vinga, va, ens posem en situació perquè nosaltres en setmanes anteriors vam conversar amb el Gerard Pastor, el músic, i aquesta va ser la seva recomanació.
Ostres, doncs mira, jo pensant molt, hi ha una persona que és el Francesc Jou, que era l'encarregat de l'Eufonia, que s'encarregava de les partitures de clàssica pianos durant tantíssims anys fins que es va jubilar. Que anar-lo a veure a ell no era anar a comprar una partitura, era anar a parlar, anar a xerrar, anar d'allò. Era algú que vivia la feina en plan, se li agradava perquè jo li portava reptes, a veure on trobo aquesta partitura que em demanes. I llavors començàvem a parlar, m'explicava detalletes, m'explicava els seus viatges. Quan era el setembre em venia, em treia l'àlbum de fotos i cada vegada anava a un punt diferent del món. Jo flipava, jo era, bueno, no sé, algú que veus gran i dius, és un nen, no? Té una il·lusió tremenda i una innocència tremenda i una sabidoria tremenda, i pensava jo sempre, jo quan sigui gran vull ser com aquest senyor.
Doncs Francesc Jou, bon dia i benvingut al matí a l'alegria de viure.
Molt bon dia. Em sembla que el senyor Gerard Pastor es va passar una miqueta, eh?
Com et quedes quan escoltes les seves paraules, eh?
Perdó?
Que com t'has quedat quan has escoltat les seves paraules? Perquè deia, doncs això, no? Que de gran vol ser com tu.
Sí, no, és que jo ahir vaig parlar amb ell, el vaig trucar per telèfon, en definitiva per donar-li les gràcies, perquè la realitat és que de mica en mica em va anar fent il·lusió aquesta trobada amb vosaltres, aquesta entrevista, aquesta xerrada, un dia-li com vulgueu, i em va agradar moltíssim.
Doncs vinga, va. Sí.
Comencem pel començament, no, Raquel? Comencem per l'inici, no? A veure, on vas néixer, Francesc? O t'hem de dir Quico?
Això, com t'hem de dir?
No, a mi sempre m'identifico millor amb Quico, la veritat és aquesta, m'encanta. Primer m'agradaria saber una cosa. Com heu sabut que m'agradava jugar al mahjong? D'on t'ho heu tret, això? Ostres, sou una mica...
Hem fet els deures, aquí ens hem informat bé, ja hores, prepara't.
Ja ho veig, però... Vale, no, és que he quedat parat. Dic, se poden saber aquestes coses, però això, no sé on t'està escrit, algú us ha xerrat, no?
Això és l'equip de producció d'aquí de Ràdio Sabadell, un equip potent, sí. Ja veuràs com ho anirem desgranant. Ja veuràs, al final, se sabrà tot.
Vale, gràcies, moltes gràcies.
Vas néixer, veiem.
Sí, jo vaig néixer a l'Empordà, a l'Empordà, a un poble que es diu l'Armentera. L'Armentera, parles de l'Armentera i tothom el confon amb Pont d'Armentera. No, Pont d'Armentera està a Tarragona i l'Armentera està d'allò, està a l'Alt Empordà. Aleshores, és un poble molt poc conegut, però quan parles de Sant Pere Pescador, que està al costat, després aleshores ja s'identifica més. Ah, sí, ja hi he passat i tal. La història vaig néixer allà perquè la meva mare, en pau descansi, era d'allà, i el meu pare, una vegada acabada la guerra, el van col·locar, bueno, va fer la mili a Sant Pere Pescador al costat. I es van conèixer allà, i en fi, es van casar, i van venir a viure aquí a Sabadell, perquè el meu pare és d'aquí a Sabadell. Aleshores, jo m'he passat pràcticament tota la vida aquí a Sabadell.
I això, fill únic, germans, germanes...
No. Jo tinc un germà més gran que jo, o sigui, té 2 anys i mig més que jo, el qual més que germà jo li dic amic, perquè ens hem portat sempre molt bé, d'allò.
O sigui que tu ets el petit.
Jo sóc el petit i he tingut sort de tenir el meu germà, perquè que per ell sempre, o sigui, per mi ha estat sempre un mirall, no? El germà gran, jo sempre volia fer el que fa el germà gran. D'aquesta manera, què va passar? Doncs que vaig ser nedador gràcies a ell, no? Vull dir, ell nedava i jo també vull nedar. I així, doncs, moltíssimes coses.
O sigui que ell va despertar aquesta guspira, no? Aquesta passió per la natació. I quan comences? Sí. Quan comences, doncs, en aquest món, en aquest esport?
Bé, jo, en aquest esport jo vaig començar ja, podríem dir-ne, una miqueta gran, perquè no sabia ni nedar. A més, feia molta por l'aigua, no? I el meu germà, recordo un dia, si m'està escoltant, jo recordarà que sense saber nedar, passant pel club de natació a Sabadell, allà a la piscina, em dona una empenta i a dalt de la piscina, jo en allà que ja sentia que estava pujant a l'altre món. Però què va passar? Que de mica en mica em anava fixant amb la gent i anava mirant de nedar, i un dia em va veure una altra persona que per mi ha significat moltíssim a la meva vida, que va ser el meu entrenador, el senyor Keys o de Gest, i va dir, ostres, vine a nedar. I em va polir l'estil que tenia i tota la història. I, en fi, de mica en mica doncs, vaig anar tirant endavant, va descobrir que podia nedar bé la braça i anar pujant. I aquesta és la història. Després, o sigui, si em permeteu seguir, o vaig de parar, és que això no sé gaire com funciona.
Ja, estàs parlant del Fred, que era un mític, eh? El Fred, l'entrenador del club. Estàs parlant d'una època d'això, sí. Si no recordo malament, aviam, del Miquel Torres, Fred... Sí. Hi havia l'Isabel Castanyer, no? tota una època brillant, com sempre del Club de Natació Sabadell, no?
Sí, és que va ser una època, com que era al principi, l'entrenador de natació era el Keys, era el Keys. El Fred era de waterpolo,
Exacte.
El Fred i el Keys, exactament. Aleshores, jo parlava del Keys, en concret, perquè jo de polo vaig jugar una miqueta, però res. Què va passar? Ostres, m'has fet una pregunta i ara se m'ha oblidat.
No, que estaves a l'època brillant,
Ah, sí,
brillant.
Estàvem parlant d'això. Allà van haver-hi tota una sèrie de persones, com era el Miquel Torres, com era la Maria Ballester, com era l'Isabel Castanyer, la seva germana, la Lali Castanyer, hi havia, o sigui, i després el Jesús Roig, jo, perquè jo el vaig dir més o menys per ordre, la Maria Pau Coromines, Miquel Pessarrodona, Josep Duran, vull dir, va haver-hi tota una sèrie de nedadors que van sortir, i això ens va portar a ser el primer equip, el primer club, anàvem als campionats de Catalunya i d'Espanya, com a club arrasàvem, Vull dir, tant amb senyores com amb senyors.
Mm-hmm. De fet, tu has estat, com dèiem al principi, no? Has guanyat doncs, diversos reconeixements, no? Tant a sí. nivell català com a nivell doncs, de l'estat espanyol, no? Campió de braça...
Sí. Sí, però dintre de tot, que quedi clar, això m'agradaria que quedi molt clar, que jo em considero una persona de segona línia, no de primera línia, que quedi clar.
Vull dir, per arribar a campió de Catalunya de braça, Déu-n'hi-do,
Si sí, arribes però...
a la primera línia, ho petes tot,
Sí, no, però... a veure, jo considero un primera línia, per exemple, pot ser el Santi Esteve, per exemple, un gran amic meu, pot ser un Miquel Torres, i pot ser d'altra gent que han sortit a posteriori, però en aquell moment penseu sobretot que jo vaig començar a nedar, que tenia, a aprendre a nedar, que tenia 11 o 12 anys, vull dir, només,
Que I com avui... que et vas passar la braça? Com és que en vés de
prop? Perquè el que ell va veure que en braça nedava millor que en crawl. O sigui, el que ell, va ser el que ell, diu, braça. Mm-hmm. I allò. Esclar, era l'entrenador, era el que tenia que, ho tenia que veure, vull dir, no hi ha més.
I anaves a col·legi, per això compaginaves natació
bueno, i... Després aquí va ser on va sortir el de l'Escola Santa Clara. Això és molt important, perquè el Club de Natació Sabadell va fer una idea molt maca, que va ser que per no perdre temps amb desplaçaments, aleshores es va fundar el que se li va dir l'Escola Santa Clara. Per què es va dir Santa Clara, primer? Es va dir Santa Clara i vaig treure jo, però bueno, vaig donar la idea jo, perquè d'allò, a Estats Units, a Califòrnia, em sembla que era, hi havia una universitat que es deia Santa Clara, que era d'on sortien els millors nedadors. I va dir, bueno, podem posar Santa Clara. I es va començar a dir Santa Clara, i es va dir Santa Clara. Aleshores, què passava? Que el Club de Natació ens va cedir un espai en allà, i es feia una selecció dels nedadors que possiblement podien fer alguna cosa en el futur, això s'ha de tenir clar, el calqueix, veia aquest, pum, 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 després anava aquest, pum, i anaven allà, es contractaven amb uns professors, i aquests professors doncs, ens donaven classes de batxillerat, i després, nosaltres vam fer el batxillerat allà.
I escolta, Francesc, eres bon estudiant, nedador ja ens ha quedat claríssim que sí, però eres bon estudiant?
Molt bo, jo era molt bo.
Sí? Molt bé, fantàstic. Home, Raquel, estem fent aquí la història del Club de Natació Sabadell,
Sí,
que això...
sí, home, doncs si fins i tot el Santa Clara, no? Doncs avui hem descobert que va rebre doncs, aquest nom, no? Aquesta escola, doncs a petició, no? O suggeriment d'en Francesc, Déu-n'hi-do. Clar, i aquells anys...
Digues. A veure, amb això que em deies de ser bon estudiant, esclar, a mi el que em passava, que jo venia d'una altra escola, que era el Col·legi Mercantil, no sé si n'heu sentit de parlar, a Cal Tatxer, al carrer Padre Joaquín, que avui hi ha una botiga de roba que es diu Cal Sales.
A Cal Sales, sí.
Jo venia d'allà. Aleshores, jo sempre...
Mític col·legi.
No, a mi tinc lògic que anàvem així, vull dir que no, i apreníem. I sortia d'allà, sortia ja col·locada amb les empreses de Sabadell. Quan feies 14 anys, ja, pum, col·locado, tu vull dir la història. Després, aleshores, què va passar? Que a mi, de petit, sempre em havia agradat ensenyar. O sigui, de tal manera que sempre venien els d'això... els amics, deien, hosti, Quico, no, explica'm això. No, però em deien Jou Petit en aquella època. Jou Petit, explica'm això. Jo no ho he entès. I doncs jo els explicava. O sigui, d'aquesta manera em va sortir la tendència a fer de profe més tard. No sé si m'explico, no? La tendència va ser aquesta, o el d'allò. Què passava? Després jo... explicaven una cosa, jo ho entenia, i els altres no ho entenien, i em venien després, escolta, Quico, per allà deia Quico, explica'm això, jo ho explicava, i així ho estudiava dues o tres vegades, per això era molt bo.
I vas ser professor durant molts anys?
No, 13, exactament 13 anys. Uh-huh. De fet, després hi havia una idea molt maca en el mateix Santa Clara, en què nosaltres teníem que convèncer amb els pares primer perquè deixessin anar els seus fills a l'escola i després hi havia una comunicació amb els pares brutal, perdó, l'adjectiu no m'agrada, molt maca, o sigui, els pares érem amics dels pares, no? Sabien que nosaltres, els professors, tots els que hi havien allà, lluitàvem perquè els seus fills poguessin, o sigui, el dia de demà tinguessin una formació i una educació, sobretot, que els permetés tirar endavant, no? I després, quan hi havia un problema, els cridàvem, parlàvem amb ells, i no hi havia els problemes que veig que hi ha avui en dia, no? Que els peguen i no sé què, no sé quant, si jo m'hagués trobat d'aquesta manera en el club de natació.
Clar, això a l'època va ser innovador, eh? Però avui ja, sortosament, això de pagar ja, sortosament, ha desaparegut.
No, jo em referia a pares que van apagant els professors. O sigui, això ho he llegit en els diaris. No em digueu que no.
Sí, no hi ha casos, malauradament hi ha casos.
I que els amenacen i que no sé què, i que no sé quantos. O sigui, nosaltres no... no. O sigui,
va ser feliç com a mestre? Et va agradar aquesta època de la teva vida?
Em va agradar tant, i ara deixeu-me penjar la primera floreta, perquè, esclar... no, em va agradar tant, i els hi va agradar tant en els meus alumnes, que quedi clar, que encara ens trobem, fem algun sopar una vegada a l'any, i em conviden, o sigui, no, es troben ells, i el Quico Jou. Vull dir, per...
Això és maco. I no, que,
això, quina, això és una...
Quines assignatures donaves? Què donaves?
Matemàtiques, bàsicament. Matemàtiques. Era el que m'agradava més, i com que estava de codirector, sempre triava el que m'agradava.
Però, a veure, ja... Aquest ja... és l'avantatge, no? Poder triar-ne.
Els números, els números.
Aquesta, no, jo, de totes maneres, no sé si em van aprendre molt o poc de matemàtiques, però jo, la meva idea era fer servir les matemàtiques per educar la gent. No sé si m'explico, no? Per educar-la, no? Tu pots saber moltes matemàtiques, però ser un mal educat, de totes maneres. Aleshores, o sigui, ens els portàvem d'excursió, tota la història, com comportar-se, com dirigir-se a la gent, com tenien que ser les relacions entre ells, etcètera. I això realment crec que va donar un bon resultat, perquè tota aquella gent que va passar per allà a la Santa Clara, quan els trobem o així, hosti, vull dir, veus que tenen la satisfacció d'haver estat en allà, no sé si m'explico. I després també els pares que encara segueixin abracen, què tal, com esteu, què feu, tota la història, que crec que vam fer una bona labor. Sí.
Fins a quina edat vas nedar així, professionalment o competitivament?
Professionalment no, perquè
no competitivament, en competició, fins quan vas estar?
Jo vaig estar fins als 19 anys, cosa que no, o sigui, ara no ho entenc, perquè als 19 anys ja... Jo tinc una cosa més curiosa, perquè era en el moment que es feia la ossificació, i després al fer el pesar més no flotaves tant, i això t'impedia no? Si tenies una marca, tu amb 100 metres fas un minut i ja no pots baixar més, hi havia el topi, no? Fins aquí s'ha acabat la teva història. Però ara hi ha gent de 27 i 28 anys que tenen una, que els veus amb una musculatura bestial i dius, i fan unes marques que no, en fi, dius, com han pogut arribar en aquí, no? O sigui, jo, per posar un exemple, jo feia, amb 100 metres braça, feia 1:11, 1 minut, 11 segons, i avui estan a la zona 58 segons o 57 segons, amb 100 metres, vol dir.
Imagina't el canvi.
I gent de 23 i 24 anys que es paga, vull dir, d'això.
Ara et veig, Francesc, que encara continues, doncs això, molt atent, doncs, de les competicions, no?, i d'aquest món esportiu.
És que, com t'ho diria, o sigui, en aquella època, els amics d'aquella època que vam fer, vull dir, entre ells un gran organitzador de trobades, que es diu Ferran Mauri, aquest amic es preocupa d'ajuntar la gent així de tant en tant d'aquella època. I jo sí, quan ens trobem potser una vegada, ara no, per lo del Covid, però ens trobàvem una vegada al mes, sí, i el recordar tot aquella època, te'n dones compte que els amics d'aquella època, hosti, han estat els millors, no sé, si ens ho vam passar molt bé. A més, teníem ocasió de viatjar, perquè hi havia competicions tant nacionals com internacionals, hosti, coneixíem la gent, els nois coneixíem noies i les noies coneixien nois, després no, no, ens escrivíem, o sigui, no, ens escrivíem, i encara us puc ensenyar la resta de cartes que tinc de nois i noies que ens vam escriure, no? D'italians, de francesos, d'inglesos, fantàstic, fantàstic.
Boníssim, ja, clar, en aquella època, Josep, no hi havia doncs, ni WhatsApp, ni existia totes les xarxes socials, el que es feia era això, escriure's cartes, eh?
Cartes,
però jo puc ara veure una carta de l'any 64 o 65, la puc veure, i d'allò li puc trucar a la persona que d'allò, vaja, tu vas escriure aquesta carta, cosa que amb el WhatsApp desapareix en un moment determinat i dius, bueno.
Clar, que estem parlant de la dècada, si no m'equivoco, dels anys 60, no? Estem parlant
sí, dels 60? Sí, dels 60, sí.
Dels 70, no? Que ja viatjaves molt, que tots aquests viatges no els has d'explicar, que és el que deia el Gerard.
Ara després escoltarem i parlarem dels viatges, però
això,
primer...
El viatjar, si ara... Canviem de tema. El viatge va ser una de les ha estat sempre una de les coses que més m'ha agradat. En el
I també t'agrada, Francesc, també t'agrada molt la música, després parlarem dels viatges. T'hem demanat que triïs tres cançons per posar banda sonora doncs, aquesta alegria i sí. La primera que has triat és In My Life dels Beatles. Explica'ns sí. Per què. Per què l'has escollida aquesta?
Mira, jo aquesta cançó, quan la vaig sentir per primera vegada, em va agradar la música. Però em va agradar tant la música que vaig dir, bueno, i què diu aquest senyor? Què diu? Què diu aquest senyor? I el que diu aquell senyor, hosti, em va fer plorar.
Què diu? Què diu aquest senyor?
I aquest senyor, si m'ho permeteu, sí, si m'ho permet, perquè no ho sé de memòria, diu, hi ha llocs que recordaré tota la meva vida. Encara que alguns han canviat, alguns per sempre, no per millorar. Alguns han desaparegut i alguns es conserven. Tots aquests llocs tingueren els seus moments, amb amigues i amics que encara puc recordar. Uns estan morts i altres estan vius. En la meva vida els he estimat a tots, però... De tots aquests amics i amigues, no hi ha ningú que es pugui comparar amb tu. Aquesta és la meva senyora que està veient per aquí. I aquests records perden el seu significat quan penso en l'amor com nou. Encara que sé que mai perdré l'estimació per la gent i les coses passades, que sé que sovint em pararé i pensaré en ells. En la meva vida t'estimaré més. És tan senzill.
I tan bonic, i tan preciós. Vinga, va, el minut que ens queda. Els hi regalem als nostres oients i de seguida tornem. L'alegria de viure. Avui descobrint l'alegria de viure d'en Francesc Jou i, clar, la pregunta que et volia fer ara és quan decideixes, doncs això, sortir de l'aigua o de l'escola i fer el salt i endinsar-te en el món de les partitures, de la música...
Bé, després... Esclar, tot de vegades a la vida ens porta amb un entrellat que dius haig de sortir d'alguna manera, perquè evidentment la natació en aquell moment no donava per res, per res. Nosaltres l'única nedàvem perquè l'única l'únic premi que hi havia era que pogués sortir.
Ni cinc de calaix.
Bé, la realitat és que quan sortíem amb l'equip nacional, les dietes, que eren 200 pessetes cada dia o 300 pessetes, en fi, perquè poguéssim anar a fer una Coca-Cola por ahí. Pronto, ja està. Bé, després, vaig començar a estudiar magisteri, vaig treure el títol, donava classes, però després va haver-hi un moment en què la cosa es va complicar molt en quant al que dèiem abans de com es anava muntant amb si d'allò l'ensenyament, no? I en aquell moment amb un altre lloc que donava classes, que era l'Acadèmia Carreras, el senyor Carreras i jo, vam dir, hòstia, per què no muntem un negoci, tal i qual? I després ens vam dedicar a veure tot en aquell temps, o sigui, estic parlant de l'any 72, vam començar a veure què faltava a Sabadell. I ens vam donar compte que el que no hi havia era precisament una botiga de música important, no? I després aleshores va ser quan ens vam decidir a fer el salt, diríem, bueno, i compaginàvem una cosa amb l'altra, fins que després, o sigui, la cosa va funcionar i vam fer el salt definitivament.
Uh-huh. I una cosa, i el nom com és, el nom? D'on te'l vau...?
Sí, el nom, o sigui, el jefe era molt... O sigui, que m'ho van comanar a mi, era molt... molt amic de les etimologies, no? Aleshores, o sigui, eufonia significa sona bé, no? Eu, del grec, bé, fonia, de sonar, sona bé.
Doncs mira, Francesc, ara veuràs com sonen molt bé doncs alguns missatges que ens han volgut deixar alguns companys i amics. Sí. Escolta, primer de tot, el teu amic, company i soci, l'Agustí Magnet.
Hola, Quico. Ja em coneixes, sóc l'Agustí. Dir-te que hem estat pràcticament tota la vida junts, laboralment, esportivament i docentment, perquè jo vaig començar a conèixer-te en el Club Natació Sabadell, quan jo vaig començar a nedar i tu ja nedaves feia temps, ets més gran que jo. A partir d'aquí vam coincidir a l'escola Santa Clara. Tu estaves de profe i jo estava d'alumne junt amb els meus companys de la meva edat, i recordo que em donaves classes de, em sembla que era de física i química i matemàtiques. Total, que després d'això, al cap d'uns anys que ens vam perdre el contacte, em vas fitxar per la botiga que acabàveu d'obrir amb l'Antonio Carreras, i al cap de 2 o 3 anys vaig passar a formar part de la societat, vam fer una societat nova, junt amb altres 4, i bueno, i així és fins al 2008. Vol dir que tot això són moltes anècdotes i moltes vivències i moltes coses que hem passat junts. No sé si te'n recordaràs aquella vegada que vam anar un dilluns al dematí al port de Barcelona a veure l'amigo Juan, que era el radiooperador del buque insígnia de l'Armada de Colòmbia, el famós buque Glòria, i quan estàvem a dalt, que a més ens van formar la guàrdia, no sé si recordaràs que ens van formar la guàrdia per poder pujar, i estàvem parlant amb el radiooperador, que jo havia parlat tot el camí de vinguda des de Colòmbia fins aquí, i quan estàvem a dintre del quarto de la ràdio ens van dir, no us mováis, que vienen unes autoridades. Recordes qui era l'autoritat? Vinga, una salutació i endavant les atxes, que diuen. Fins ara.
Una abraçada de part de tots a l'Agustí. A veure, te'n recordes qui era?
Explica això dels colombianos.
No, és que l'amic Agustí, una abraçada, Agustí, és molt radioaficionat. És que, clar, en aquell moment no hi havia tota la història d'ara, que no, o sigui, radioaficionat, però un gran ràdio, un molt bon radioaficionat, i després, o sigui, es posava en contacte arreu del món, però a través de la nit, d'anar connectant i molt bé. I després va connectar amb aquest xicot, amb el xicot colombià, que estava en un buque escuela, deien, un buque escuela, un barco escuela, no? I van atracar aquí en el port de Barcelona, al port de Barcelona, i el xicot aquest li va convidar amb l'Agustí a veure'l, que anés a visitar el barco. I sí, sí, nosaltres vam anar a visitar el barco, i això que diu, hi havia formació allà, la formació feta, i ens vam sentir molt importants, però no era per nosaltres, era perquè havia de venir el senyor Terradellas en allà. I el xicot aquest ens va ensenyar tot el barco, i molt bé. I això són anècdotes vitals, no? I aquesta la recordem molt, molt sovint.
No m'estranya, no m'estranya. Escolta, que tenim més sorpreses. Ara és la del Nicolás Alonso, que també va ser comptable de la botiga de música que teníeu, d'Eufonia.
Hola, Quico. Com diu el mestre Serrat, de vez en cuando la vida ens permet gaudir de persones com tu. Una forta abraçada, amic.
Corràs, però contundent, eh?
Sí, explica'ns. Qui era el Nico? El Nico? El Nicolás?
El Nico és el Nicolás, potser més bona persona que he conegut a part de la meva. Vull dir el d'això. O sigui, és riojano i era el que portava els números de la botiga. No? Era el soci comptable d'allò. I estigui molt, molt maco, una persona molt, molt maca, no s'enfadava mai, sempre ens deia les coses que havíem de fer, ens ho deia 20 vegades perquè no les fèiem mai, i esto no me lo hacéis bien, i esto no me lo hacéis bien. I m'ha sorprès ara que m'ha parlat en català, perquè tota la vida ell i jo ens hem parlat en castellà. Gràcies, Nico, si m'estàs escoltant el d'allò. I ell viu a Terrassa, havia treballat tota la seva vida en el banc exterior, i bueno, vull dir, ell era el que ens donava les alegries i els disgustos, no? Quan, com estem? Malament. No estem bé, bueno, etcètera.
Una cosa, de cara als oients, que sí, quasi tots ja coneixeran, però de cara als nous oients, explica'ns una miqueta què era Eufonia. Què era Eufonia?
Eufonia va arribar a ser un grup d'amics amb què ens que ens dedicàvem a vendre instruments musicals. Però què passa? O sigui, al ser en principi una de les poques botigues que hi havia, dels cinc que era, cada un tenia la seva àrea, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, no ens barrejàvem, no? Sinó que cada un tenia la seva àrea. O sigui, l'Enric tenia la seva àrea, o sigui, que eren els instruments, per exemple, semiclàssics, o sigui, clàssics com el clarinet, les guitarres, etc. A l'Agustí, que acabem de... Aquest era un crac, bueno, és un crac, amb guitarres elèctriques i els amplificadors i els sintetitzadors, un crac, eh?
Tot amb les Fender, amb les Fender, no?
Bueno, era un Fender manier, però de cal ample. Després, jo que em cuidava de la cosa clàssica, que és el que em anava millor a mi, és a dir, partitures i pianos...
Aquí és on després... vas conèixer el Gerard Pastor.
Que és on vam conèixer el Gerard Pastor, evidentment. Després, hi havia el Josep, que és el germà de l'Enric, que es dedicava a l'afinació de pianos i era la meva mà dreta per allò... I el Nico que ens portava els números, no? I després, aleshores, esclar, en allà cadascú volien una cosa, amb aquell, l'altre, el d'allò, i així és més que clients vam fer realment, realment amics, no? Vull dir, el d'allò.
Evidentment, jo crec que la botiga va ser com el centre neuràlgic, eh? Per tota la gent apassionada de la música.
Sí,
ara
sí.
Ara anomenaves precisament doncs, el Josep, l'afinador de pianos, i ell també doncs, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de deixar-te també el seu missatge.
Quico, què tal? Com va tot? Bueno, que aviam que estic molt content de sentir-te per aquí per la ràdio. I això, que veiem que nosaltres vam estar per molts anys treballant junts, vam estar 30 anys aquí compartint el taulell i ens ho vam passar molt bé, jo la veritat sí. Evidentment amb tant temps hi va haver de tot, però bueno, però sempre ens vam entendre molt bé. i tot va anar molt bé i estic content amb això, sí. Allà, que m'estan dient que expliqui alguna anècdota divertida. I em vull explicar una. Hi ha moltes anècdotes, eh? Però aquesta sí que em fa gràcia explicar-la, perquè, com recordaràs, una vegada va aparèixer, no sé com, una pilota de ping-pong, d'aquelles de plàstic de color blanc. I, bueno, la vam agafar, es vam posar allà a jugar, a fer una mini partida de ping-pong, però res, eren partides petitetes, de tant en tant ho fèiem, i que, per cert, que jo no recordo haver guanyat mai, sempre guanyaves tu, i eren res, aquests 4 o 5 minuts. I llavors, quan sentíem que algú pujava per les escales, ostres, pues, tots a córrer a dissimulant, com si no passés res. Això va ser molt divertit, eh? Tant en tant havia caigut a baix. Per les escales la piloteta anava baixant els esglons i més se sentia el clinc, clinc, clinc fins a arribar a baix, eh? Bueno, fins que al final aquesta piloteta es va perdre i aquí es va acabar el ping-pong. Això és una anècdota que jo la recordo molt, molt, molt divertida i que em fa gràcia explicar-la, perquè a més és real, vull dir que va passar. Va haver uns dies que ens vam posar a jugar en els ratos tranquils de la botiga, doncs bé, ens teníem aquesta piloteta de ping-pong, no? Ens vam passar molt bé. Bueno, doncs una abraçada i res, i segueixo aquí escoltant aquesta entrevista. Una abraçada. Adéu.
Adéu, una altra de tornada de part de tots. També, Quico, Francesc, com et quedes, no? Quina anècdota, no? Aquesta pilota, quin joc que donava, no? A la botiga, m'imagino.
Sí. No, és que hi ha moments que ens avorríem, tampoc no hi havia ningú, no? I bueno, tonteries que es fan a la feina, que queden a la feina. Que passa que ara ja, després de 15 o 20 anys, ja es pot explicar això, perquè no fèiem mal a ningú i ens ho passàvem bé, la veritat és aquesta. Sí, sí.
I les partitures, això, el que tu... Això, com vas conèixer el Gerard, que venia per allà i li explicava?
El Gerard, o sigui, vaig tenir la sort he tingut la sort de conèixer pràcticament a tots els músics de la comarca, diríem jo, perquè molta gent de fora de Sabadell venia a comprar, i el Gerard va ser una de les persones, doncs, que venia. I a part de que era un xicot, o sigui, quan venia per allà a la botiga, era un xicot molt, molt jove, però ja es veia que aquest xicot, o sigui, tenia una manera de parlar, una manera de feina, i d'allò que aquest tio tirarà, aquesta persona tirarà endavant, perquè es veu que li interessa la música, en fi, i ara actualment em sembla que està de director no sé on, i està composant i no sé què més, i no sé... I ahir vam quedar per anar a fer un cafè un dia d'aquests, que ja m'ho explicarà. Aleshores, el vaig conèixer així, de mica en mica, com que esclar, hi ha persones que no saps per què i tens una empatia de seguida, no? I pum, 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 i cada vegada que venia a la botiga en xerràvem, i esclar, jo xerrava dels meus viatges de vegades i ell en xerrava del d'allò.
Mm-hmm. Perquè ell això l'has deixat impressionat, amb els viatges. Explica'ns-nos una miqueta alguna així, una miqueta breument, això dels viatges.
Això dels viatges, o sigui, un dels, o sigui, jo anem, i us en explicaré dos, si em permeteu. Un va ser a l'illa de Pasqua, que era un viatge de petit, amb una col·lecció de cromos que feia, que sortia a les xocolates Torres, a totes hores, que deien, i en allà, o sigui, sortia a l'illa de Pasqua amb els mais aquells, i ostres, jo vull anar-hi, vull anar aquí, de petit, eh? Jo t'estic parlant, igual tenia 7 o 8 anys, i fa ara 4 anys enrere que vam tenir l'oportunitat d'anar-hi.
O sigui que era un somni, era un somni de petit i ho vas fer, doncs, aquest viatge amb 80 anys o amb quina edat?
No, tenia, doncs, 4 o 5 anys, 67, en devia tenir 66, sí, però, ostres, és que va ser impressionant. Un és aquest. I l'altre va ser a l'Antàrtida, al Polo Sud. Al Polo Sud, o sigui, vam anar-hi des d'Ushuaia, des d'Argentina, amb barco, amb un barco d'aquests, cortahielos, però ja estava preparat per tenir-hi persones.
No era el colombiano aquell que vau trobar abans? No era aquell barco colombià que us va fer la Guàrdia d'Honor?
No, aquest era argentí, eh? No, i el d'allò, i aquests senyors, o sigui, feien, com que allà no hi ha hotels, ens quedàvem dintre el barco, i després passa, o sigui, aquesta anècdota, ens posaven a dintre un Zodiac, i ens desembarcàvem en allà, a veure pingüinos i tal. I va haver-hi un dia que va dir, hoy veremos muchos pingüinos, hoy veremos muchos pingüinos. I ens va portar i no n'hi havia cap. I va dir, ningüino.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, però tard, l'hem agafat però tard.
Pingüino. Això és conya, que quedi clar. Això és conya.
Pingüino.
Escolta, se'ns acaba el temps perquè ens queden 3 minutets i ha passat molt ràpid, són moltes anècdotes, moltes aventures, una llarga vida. Mirant enrere, quan perds l'alegria de viure, quan els moments així una mica que estàs més trist, on trobes l'alegria?
Jo on trobo l'alegria? Amb això que us he llegit, trobo molt l'alegria, la veritat, i trobo l'alegria amb els llibres, amb quan... m'agrada molt llegir, vull dir, vosaltres ho heu dit, m'agrada
molt llegir. Col·leccionista de llibres.
Sí.
Que no pares de comprar llibres.
No, i la història és aquesta, o sigui, jo miro enrere... I el que veig és l'amistat que he fet amb moltíssima gent, no? Els amics. Jo, l'amistat és una de les coses, noi, que a mi m'ha... No sé, m'ha...
T'ha acompanyat, no? I t'ha donat aquella força necessària, no? Quan l'has perduda.
Quan veig els amics, doncs, cosa que últim any aquest, el tècnic està allà tancat i tota la història, doncs et sabia greu, no? Clar, trucaves, però no és el mateix. I a mi l'amistat és això, és el que m'ha fet viure. Bueno, primer la meva senyora i després l'amistat.
Ara li diem això del Mahjong, eh? Ara li diem això del Mahjong. Sí. Això ens ho era el nostre equip de producció, però a més hem estat també amb l'ajut del gran Massaguer.
No? Ah,
gran Massaguer, eh? De l'editor, el Pere Massaguer. Que, bueno, ens ha donat aquí...
Ens ha ajudat a buscar totes aquestes sorpreses i, de fet, per cert, divendres el tindrem aquí també fent de selector musical al matí. Josep, ens queda l'última pregunta. Vinga, va.
Sí, Quico, qui ens recomanes perquè ens expliqui l'alegria de viure i ens faci arribar això, les seves coses?
Bueno, jo ho he estat pensant des que m'ho has comentat i la realitat moltes persones, no?, per dir-te, però tal vegada el Nando Mauri, Ferran Mauri Bria, Ferran Mauri Bria. Igual m'està escoltant i m'està dient que sóc un... però, en fi, no sé, us recomano amb aquesta persona perquè és un gran organitzador. És un gran amic, allò que et deia, dels amics, l'entusiasme.
El buscarem.
I, en fi, vull dir... Home, si voleu el número de telèfon, jo us ho puc
donar. Sí, ens passaràs el contacte, el buscarem. Sí, sí. I esperem que accepti. Se'ns acaba el temps, ens havies de recomanar dues cançons, només tenim temps per una. Quina vols triar?
El 24, el preludi número 24... de Chopin, que és el temps que estem visquent ara. Em dóna la sensació del temps que estem visquent.
Per què?
Per la turbulència que estem vivint en aquests moments a tots els nivells, sanitari, polític, etc. I em dóna... vull dir això.
No, sí, és veritat, temps convulsos, però afortunadament sempre hem de buscar l'alegria de viure.
No, busco.
I després, com deia també el poeta, després de la foscor sempre ve la claror, no?
Ve la llum.
Esperem que arribi ben aviat la claror i ens porti aquesta...
Exacte.
Això esperem, i gràcies a tots dos per aportar també llum a aquest programa. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.